Continguts en xarxa.
Avui volem parlar d'un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona perquè ha aconseguit vincular una molècula d'ARN amb l'activitat del greix. Això suposa l'obertura de noves vies per lluitar contra l'obesitat i poder oferir nous tractaments pel sobrepès. Per parlar-ne avui al POU, comptem amb el doctor Francisco José Ortega. Doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Doctor, en paraules senzilles, com ens podrien explicar aquest estudi, aquest descobriment que han fet i quin paper juga en el nostre cos?
Bueno, parlar de paraules senzilles per explicar la biologia de la cèl·lula adiposa i la fisiopatologia de l'obesitat és complicat. És
sí, no?
De dir. Però bàsicament es tracta de identificar una nova molècula que hem vist que s'associa a la fisiopatologia de l'obesitat, que està desregulada als pacients, als individus amb sobrepès i obesitat, i que aquesta desregulació, aquesta falta d'aquesta molècula fonamental, pues, provoca que la cèl·lula adiposa, per antonomàcia, que és l'adipòsit, no faci les funcions que ha de fer, que li són propícies. És una carència que trobem de forma sistemàtica als pacients amb sobrepès i obesitat.
Mm-hmm. Doctor, com heu descobert aquesta relació? Si ho explica'ns una mica com ha estat aquest estudi.
Sí, la nostra mostra inicial era un grup de dones amb obesitat mòrbida, són gent amb un índex de massa corporal per sobre de 40, que van sotmetre's a cirurgia bariàtrica. Això és reducció d'estómac, no? Passant per quiròfan, la cirurgia és retira una part de l'estómac i d'aquesta forma perden pes de forma molt efectiva. No? En qüestió de 2 anys pues, han perdut un 50 o 60% d'aquest excés de greix corporal. Nosaltres vam obtenir greix en el moment de l'operació, quan aquestes dones eren obeses mòrbides, i 2 anys després, quan ja havien perdut una gran quantitat de pes. I vam poder analitzar en detall els perfils d'expressió d'aquestes molècules aquests depòsits de greix. I vam veure que, efectivament, hi havia una d'aquestes molècules, aquest non-coding RNA, que augmentava de forma molt significativa després de perdre pes. Vam dir, és que és important, és que és fonamental per la fisiopatologia del greix, i vam començar a estudiar-lo més en detall en models in vitro i altres dissenys experimentals.
Mm-hmm. Doctor, aquest descobriment entenc que pot obrir portes, no sé si a nous tractaments o algunes altres solucions per tractar un tema tan complex, no?, com és l'obesitat. No sé si teniu ja algun exemple o alguna via per la qual, gràcies a aquest estudi, doncs, es podria començar a tractar de manera diferent l'obesitat.
La recerca que es ven de terme en aquest camp, aquí a l'IBG, és una recerca de caràcter bàsic. Es tracta sobretot d'identificar nous marcadors i dianes terapèutiques potencials. Es tracta sobretot d'entendre com funciona el teixit adipós en les persones amb obesitat i en les persones que no pateixen aquesta condició, no? Llavors, aquest estudi obre via a entendre millor la biologia de l'adipòsit, la cèl·lula essencial en el teixit adipós, en el greix corporal, i el paper d'aquestes noves molècules que estan relativament poc estudiades en el camp. Són els ARNs de cadena llarga no codificats. És un estudi pioner en aquest sentit, i són molècules encara molt desconegudes tant en el camp de la velocitat com en altres camps de recerca biomèdica. I aquest és un petit pas en direcció d'aprendre més sobre aquestes molècules i el seu paper en cèl·lules fonamentals i en malalties com són l'obesitat.
Mm-hmm. Entenc, doctor, per tant, que ens trobem en una fase molt, molt embrionària, no?, i que encara hi ha molt camp per recórrer.
Correcte, és molt embrionària. És una mica com altres molècules d'aquest tipus que han sortit ara de relleu, que, com són els microorganismes que van donar el Premi Nobel als doctors Gary Rutkum i el Víctor Ambros aquest any. Els microRNAs també eren el 93, eren molècules completament desconegudes. Però s'ha seguit avançant, s'han estudiat amb molt de detall, i actualment aquestes molècules d'ARN pues han donat premis Nobel i estan sent estudiats en medicina clínica. Pues una mica és el mateix el que passa amb aquestes altres molècules que estem treballant nosaltres. També són molècules d'ARN, aquestes són llargues, no curtes, no microRNAs, però també tenen funcions biològiques fonamentals. Estem en aquest primer estadi principal d'entendre què fan i com funcionen per més endavant intentar utilitzar-les en el camp de la clínica.
Mm-hmm. En el cas de la obesitat, doctor, que corregeix-me si no és correcte, però entenc que és una malaltia, no?, que s'associa no només a factors genètics, no?, que també té una part ambiental i conductual. Com es pot encaixar aquest descobriment d'aquesta molècula que ara ens comentaves amb una malaltia, no?, que té tots aquests vessants que poden fer-la més complexa?
Evidentment, la obesitat és un síndrome, és una malaltia extremadament complexa a la que ens aboquem per la nostra genètica, però en el sentit, això sempre és un tema delicat, no?, que la genètica ens condueix a ser obesos. La genètica combinada amb el nostre estil de vida actual. Una mica l'ésser humà està patint els efectes del seu èxit, no? Llavors, mengem 3 o 6 vegades al dia, no fem prou esport, totes aquestes condicionants combinats amb la nostra genètica que afavoreix l'obesitat, perquè és un sistema establert al llarg de centenars de milers d'anys de la nostra evolució com a animals. Llavors provoca que una mica hi hagi un decalaix, no?, entre el que seria el nostre estil de vida i la nostra fisiologia, no?, la nostra genètica.
Mm-hmm.
Aquests non-coding RNAs pensem que han evolucionat amb el temps per afavorir una mica aquesta funcionalitat de l'adipòsit i es troba una mica en incompatibilitat amb el nostre estil de vida actual, de forma que d'alguna forma provoquem la seva davallada i aquí comencen una mica els problemes.
Mm-hmm. Si al final s'adapta, no?, a aquest estil de vida potser cada vegada més sedentari, no?, que tenim?
La genètica li costarà adaptar-se a aquest estil de vida. Han de passar centenars de milers d'anys perquè canviem en aquest sentit, no? Això no passarà a curt termini.
Uh-huh.
Perquè això hem d'intentar adaptar-nos nosaltres a la nostra genètica, no ser tan promiscus, no?, en el sentit de menjar i la nostra activitat diària.
Uh-huh. Doctor, en aquesta recerca, segons l'estudi i també les notes que s'han publicat, s'ha col·laborat amb equips internacionals, no?, més enllà de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Com ha estat aquest treball en xarxa i de quina manera, doncs, ha enriquit, no?, els resultats poder col·laborar amb altres institucions?
La recerca biomèdica avui dia és multidisciplinar, és molt complexa, s'utilitzen tècniques de vanguardia, excel·lents, en molts laboratoris, però no tots els laboratoris tenen tota la maquinària, tot el coneixement per dur a terme aquesta recerca. Llavors, nosaltres hem contactat amb institucions d'Alemanya, on fan una lipidòmica, unes tècniques per estudiar lípids molt punteres, també a Marburg, també a Alemanya, proteòmica, amb l'Institut de Barcelona, que fan altres tècniques que a nosaltres ens falten. Llavors, és la forma d'avançar, de fer recerca de primera línia, és intentar buscar sempre col·laboradors que supleixin les nostres mancances com a institut i que ens ajudin a millorar també com a investigadors i fer una recerca que realment sigui puntera i sigui potent.
Doctor, ja per acabar, comentàvem abans que tot plegat, no?, està en una fase, doncs, molt inicial, però amb aquest primer estudi que han tirat endavant, hi ha algun aspecte que us generi especial entusiasme o algun repte o alguna barrera que veieu que serà més difícil de superar?
És pioner en el sentit d'aquestes molècules com estem una mica explorant l'Amazones, si vols, no? Igual que les proteïnes tenen molt de treball al darrere, els microRNAs, que han guanyat el premi aquest any també, tenen bastants anys de recerca al darrere. Les molècules aquestes, els ARNs de cadena llarga no codificants, són molt poc conegudes i és un repte estimulantíssim, no?, per l'investigador, per l'investigador biòleg i també en el camp de la biomedicina, entendre com funcionen aquestes molècules i tot el que poden arribar a fer. que no només interaccionen amb altres molècules d'ARN, també interaccionen amb el gen directament, també interaccionen amb les proteïnes. Són unes molècules amb un extrem molt, molt potencials en aquest sentit i amb una capacitat de treball molt àmplia a nivell de l'estructura de la cèl·lula i el funcionament de la mateixa i, per tant, determinants en el camp de la diferència entre la salut i la malaltia.
Mm-hmm. Doncs doctor Francisco José Ortega, investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat en més detall aquest estudi.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tu, Pau. Que vagi molt bé.
Continguts en xarxa.